responsable. Más información en ing.es.
No hay mejor sensación que cuando un plan sale a la perfección. Y en el especial del viajero de Semana Santa te contamos muchas y variadas propuestas para alcanzar ese objetivo en tus próximas vacaciones. Puerto Rico, Badajoz, la Patagonia chilena, Ronda, Estambul o la Italia menos contada te esperan este domingo en El Viajero. Consíguelo gratis con El País.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
Hora L. Catalunya Central. Eli Pagán.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Comencem Hora L. Catalunya Central. Som dijous 13 de març. Tenim cels mig ennuvolats a la ciutat. Tenim en aquests moments 12 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Avui anem molt i molt plens. Els explico tot el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Per tant, els explico el que hem preparat. Començarem, com és habitual, amb un d'aquests consells de salut que ens arriben des de la Clínica Universitària del Bages. Avui parlarem sobre els mites sobre la cura dels peus amb la podòloga Sílvia Gros. Avui els volem parlar del Festival Solidari Músic Veu, que arrenca ja aquest cap de setmana i que s'allargarà fins a ben bé al juliol, amb activitats també a casa nostra, la Catalunya Central, amb un concert que tindrà lloc d'aquí 15 dies amb els Messengers a Igualada. Qui ens parlarà d'aquest Festival Solidari Músic Veu és el Xavi Freixemes. Avui mateix s'entrega el Premi Maria Casa Joana. La guardonada d'enguany és l'activista veïnal Juliana Casero. Una entrevista de la nostra companya, la Laura Mitjans. I també la Laura avui ens parlarà de la francofonia que arriba demà a Manresa. De fet, amb activitats avui al matí també a l'Auditori de la Plana de l'Om, amb aquesta francofonia que celebra la ciutat de Manresa la seva 26a edició. Una entrevista de la nostra companya, la Laura Mitjans, amb la Leila Salim. I avui, en l'espai de salut que fem tots els dijous, parlarem de la unitat del dolor de la Clínica Sant Josep i ho farem amb el doctor Mansilla. Com que anem molt plens, passem ja cap a les portades avui. El diari Regió 7 diu: teletreball 5 anys després de la Covid, es redueixen els dies de feina en remot i la presencialitat guanya pas. Denuncien l'empresa de Navarcles acusada d'abocar microplàstics a la riera Soler Vicenç. També detingut un home de 23 anys per un cas de violència de gènere a Vilanova del Camí. Ens n'anem a l'equip Berguedà. A la Baells, diuen, ja supera el 70% i arriba una nova tongada de pluges a la comarca del Berguedà. Ens n'anem al Dació Digital Solsona. El ple del Consell Comarcal del Solsonès debatrà les bases de subvencions i ajuts escolars. I acabem aquest repàs de les portades anant fins la comarca de l'Anoia, que el infonoia.cat destaca en portada que la Fira de l'Ensenyament d'Igualada torna els dies 20 i 21 de març. I és que ens ha tornat la inestabilitat meteorològica. Tenim un dijous de matí de cels mig ennuvolats. Pot caure algun ruixadet a la Catalunya Central i la tarda ha de ser, novament, a casa nostra plena de núvols, és a dir, de cels ennuvolats i també de pluges que poden caure en qualsevol punt de la Catalunya Central avui dijous a partir del migdia i al llarg d'aquesta tarda i també d'aquesta nit i matinada. Les temperatures mínimes que han vorejat els 2 graus a quasi bé tota la Catalunya Central, els 2 graus positius, i les màximes que arribaran als 14 graus de temperatura aquest migdia. Per tant, tornem a tenir una jornada força inestable, meteorològicament parlant, i que continuarà demà divendres, també amb jornada de cels tapats i també de pluges i també de neus que pot de neu que pot caure demà al matí, especialment en cotes baixes. Per tant, precaució i paraigua.
Sabies que els canvis estacionals poden afectar directament la salut del teu cabell? No deixis que això et preocupi. Posa't en mans de Núria Serratosa Perruquers. Cuiden del teu cabell perquè llueixi sempre sa. Amb productes 100% vegans. Perruqueria unisex i per a totes les edats. Núria Serratosa Perruquers. Reserva hora trucant al 93 874 43 64. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14, primera de Manresa. Núria Serratosa Perruquers. Cuidem la salut del teu cabell.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Consell de Salut, espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
5 mites sobre la cura dels peus. La podologia és la branca sanitària encarregada de tenir cura dels peus, una part del cos freqüentment ignorada, però essencial per la mobilitat i la qualitat de vida. Tot i així, al llarg dels anys han anat apareixent diferents mites i creences errònies sobre com s'ha de tenir cura dels peus, que poden comportar pràctiques inadequades o ignorar problemes que requereixen d'assistència professional. Habitualment, aquests mites es transmeten de generació en generació i poden dificultar l'adherència del pacient als tractaments pautats. D'altra banda, són creences que promouen una idea equivocada sobre el manteniment de la salut dels peus. A continuació, exposem 5 dels mites més freqüents sobre la cura dels peus. Com més s'eliminen les durícies, més en surten. Les durícies, també anomenades hiperqueratosis, són processos d'engruiximent de la pell que apareixen per un excés de fricció provocat pel mitjó o el calçat o per una alteració biomecànica que té com a conseqüència un augment de pressió en un punt determinat. Les hiperqueratosis, un cop eliminades, si no es tracta el motiu inicial pel qual surten, s'aniran formant. En ocasions, a causa del clima, el calçat o l'activitat física, pot donar la sensació que creixen amb més rapidesa, però no és la causa d'haver-les eliminat. El dia abans d'una marató o pràctica esportiva s'han de tallar les ungles. Tallar les ungles el dia abans d'una prova esportiva pot ser problemàtic. Si es tallen massa curtes, pot quedar un excés de sensibilitat a la zona i pot augmentar la probabilitat de que es clavin com a conseqüència del gest esportiu i dels microtraumatismes repetitius, interferint en el resultat de la carrera. Es recomana que el tallat d'ungles es faci entre 3 i 4 dies abans de la prova i que realitzi un tall recte seguint la forma natural del dit. Als ulls de poll se'ls hi ha d'aplicar callicides. En aquest cas, inicialment s'ha de realitzar un diagnòstic diferencial. En ocasions és una loma o ull de poll, però també pot ser una berruga. Per això, el tractament ha de ser diferent en funció d'una patologia de la qual es tracti. Els callicides tenen un component anomenat àcid salicílic, que produeix una cremada química a la zona on s'aplica, cremant l'ull de poll i la pell del voltant. Si no hi ha un control o el pacient pateix de diferents malalties, com per exemple la diabetis, aquesta cremada pot acabar desencadenant una llaga. Si tinc els peus plans, necessito plantilles. No tots els peus plans requereixen de suports plantars. Principalment són necessaris en aquells casos en els quals apareix sintomatologia o segons l'impacte funcional que aquesta condició pugui tenir pel pacient en el seu dia a dia. En tot cas, caldria utilitzar plantilles en aquells casos on hi hagi presència de dolor, un desgast anormal del calçat o quan apareixen problemes funcionals, per posar alguns exemples. Si m'opero de galindons, em tornaran a sortir. La possibilitat que els galindons tornin a sortir després d'una intervenció és mínima, però és una de les complicacions que poden aparèixer. Les causes que poden influir en una recidiva són diverses. Podria ser per l'ús d'un calçat inadequat després de la intervenció, per factors biomecànics i hereditaris, o per un postoperatori inadequat, entre d'altres causes.
La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
Li pots dir xerrada, li pots dir tertúlia, li pots dir conèixer coses. Digue-ho com vulguis, que arribaràs a Barra Lliure, el programa de Ràdio Manresa i Canal Taronja, on més d'un centenar de persones venen a comentar l'actualitat i un nombre important de polítics, artistes, entitats, ciutadans expressen el que volen explicar. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, en directe a Ràdio Manresa i Canal Taronja. 26a temporada en antena. Sempre amb tu.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de nou del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Nosaltres ara, en aquest hora, a la Catalunya Central, els volem parlar del Festival Solidari Músic Veu. Avui nosaltres, per parlar d'aquest certamen, hem convidat el Xavier Freixedes. Ell és gestor cultural de la PINAE i li donem la benvinguda en aquest hora, a la Catalunya Central. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació en aquest hora, a la Catalunya Central. 11 edicions d'aquest festival Músic Veu, que arriba també a la Catalunya Central, en aquest cas a Igualada, que podríem dir que arrenca, no?, aquest cap de setmana a Vilafranca, amb l'actuació de La Guàrdia, però parlarem del que heu preparat. Però, en general, per la Catalunya Central, pels oients de casa nostra, què és aquest Músic Veu? Què és aquest festival Músic Veu, Xavi?
Músic Veu és un festival que neix en un moment, té la seva, aquesta, enguany estem a la 11a edició, i és un festival que neix des dels seus inicis a Vilafranca del Penedès, amb un espai cultural on s'hi fan uns concerts, però que va creixent amb el territori, va creixent amb els anys, i el que ha fet és ampliar una miqueta la seva presència a tot el territori del que és la Vegueria Penedès. Per tant, arriba l'Anoia, arriba l'Alt Penedès, arriba el Garraf, i una miqueta va creixent amb espais, amb programació, i buscant tot tipus de públics, perquè doncs, el que fa és una programació molt eclèctica que busca la participació d'un públic molt ampli.
Són 11 anys i és solidari. Xavi.
Sí, aquest segell del Festival Músic Veu és un segell una miqueta exclusiu, perquè des de la pròpia organització, des de la Fundació PINAE, el que es fa és que els recursos que genera tot aquest festival, que són 18 concerts en total, i que hi ha s'esperen uns 10.000 persones assistents que participaran en aquests 18 concerts, el que es vol recaptar cada any i que any rere any és recursos per a entitats que realment tenen algun objectiu del tema social, del tema solidari, que realment aportin un valor social amb entitats, i en aquest cas, enguany, és amb Sant Joan de Déu Salut Mental, i és una miqueta un programa del programa 360 que ells duen a terme i que realment donarà suport tots els concerts d'aquest festival, tota l'edició d'aquest festival, donarà suport a aquest projecte amb tots els recursos que s'hi destinin.
És a dir, cada any es canvia de projecte, eh? Entenc, Xavi, és a dir, cada any.
Cada any canvia de projecte, cada any canvia de projecte i cada any en tota la programació es busca doncs, una entitat on rebrà i percebrà ja no només la part econòmica de tot el festival, sinó també la visibilitzar-lo, donar-li aquest impuls perquè, doncs, perquè des del festival, amb tota la gent que participa, amb totes les xarxes socials i amb tot el que es fa, pues, realment se li dona aquesta visibilitat a el que és l'entitat que rebrà el recurs econòmic.
Aquest Músic Veu d'enguany, d'aquest 2025, aquesta 11a edició, comença aquest cap de setmana, 15 de març, i s'allarga, esteu uns quants mesos, fins al juliol.
Bueno, el que és el festival com a tal, que són aquests 18 concerts,
sí.
Aterrem aquest cap de setmana aquí al Teatre l'Ateneu d'Igualada, amb els Messengers,
uh-huh.
Amb un concert molt, molt energètic, amb un concert doncs, que invita molt a participar i a cantar la gent. És un Lift to the Music, és un programa molt, molt pop i molt soul i molt, molt espectacular, que hi ha un cor de veus, però a més hi ha instrument, vull dir que és música en directe amb un cor de veus dels Messengers, però realment el concert és el quart concert ja del festival,
uh-huh.
Enguany, aquí al Teatre l'Ateneu, i que s'allarga fins a finals de juliol.
Uh-huh. Explica'ns, fent 5 cèntims, què és el que, a banda d'aquest concert, no?, que és el que tenim més proper, potser també és aquest Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada, però què s'ha preparat d'enguany? Què és el que hi haurà en aquest Músic Veu d'aquest 2025?
En aquest Músic Veu, com totes les edicions, el que s'intenta és que hi hagi una programació molt eclèctica i que hi hagi, doncs, que tothom tingui el seu concert i diferents estils de música, molts diferents, molt fet perquè la gent pugui escollir l'espai, perquè també són espais singulars on es duen a terme molts concerts, amb jardins de cellers, amb teatres, vull dir, sempre es busca que hi hagi una relació entre l'espectacle, l'espai on es fa, una miqueta és un festival enogastronòmic i musical, en aquest sentit, no? Perquè realment la programació podem trobar des de música clàssica, des d'un flamenc amb les Migues, des d'una cosa més íntima amb l'Andrea Motis, un concert jove amb la Paula Cups, realment que també es fa al teatre amb un espai a Vilafranca. Vull dir que realment la programació, una Rosalent, que és el cap de cartell, evidentment, mm-hmm. que es fa a Jardins de Codorniu el dia 15 de juny, és una programació molt eclèctica, molt variada, que fa que doncs, intentem arribar a tots els públics.
Entrades, per exemple. Xavi, què és el que s'ha de fer? Com es poden comprar aquestes entrades per participar en aquest festival?
Jo convido que, evidentment, de tots aquests espectacles que tenim i els espais on es duen a terme tots els concerts, a la web de musicveu.cat, aquí podran veure totes les propostes de concerts, de cellers, visites, tot el que una miqueta envolta aquest festival solidari i realment una miqueta també la causa, s'explica tota la causa social que hi ha al darrere i tota la raó d'aquest festival que doncs, ens dona aquest segell de gairebé un dels festivals més importants de tot el país.
Clar, més dèiem, són 11 anys, no? 11 edicions d'aquest certamen i portant, doncs, deia, per exemple, ara no el Xavi, aquest cap de cartell d'enguany, no? que pot ser la Rosalén, però clar, heu portat al llarg d'aquests anys moltes figures en aquest certamen.
Sí, 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 la veritat és que es busquen, bueno, sempre hi ha grups que realment intentem que siguin caps de cartell. L'any passat va ser, bueno, hi ha hagut el Miquel Erenchun, i aquest any és La Guàrdia, també, que són grups dels anys 80, grups que realment estan encara en un nivell i en una programació molt estable i que doncs, també donen aquest valor afegit a el que és la programació eclèptica d'aquest festival, però després el que deia, amb Montserrat Martí, amb un programa de recital d'òpera, a dins un celler, aquesta varietat que ofereix el festival, doncs el que volem és donar a conèixer espais del territori, de tot el territori, el que és la vegueria, on uh-huh. realment la gent, a part de viure aquest concert, també doncs, viu una experiència, que al final el que volem és que la gent visqui una experiència a través de la música i a través de la cultura solidària.
Clar, també aquests espais, llavors, Xavi, destacar-ho, no? Aquests espais més singulars.
Són espais singulars, són espais que realment els jardins de Codorniu és un espai idíl·lic, un espai doncs, on hi ha el concert de la Rosalén, però els jardins de Segura Viudes, del celler Segura Viudes també, doncs, on hi ha el concert amb les Migues, a Can Ràfols dels Caus, a dintre, un celler que té una casuística diferent, que està dins una roca perforada i que realment hi ha el celler dins i a dintre es fa el concert de la Montserrat Martí, és una, un xulo, recital d'òpera, no? I sexuela. Doncs, evidentment, jardins de diferents cellers que es poden veure dins el festival El Solidari Musipeu, a la seva web, musipeu.cat, aquí poden escollir, poden triar tot tipus de visites, tastos, concerts, tot el que ofereix aquest festival, que és molt variat i que garanteix una experiència única amb uns preus molt populars. La veritat és que des de l'organització es busquen que siguin preus molt populars i preus molt assequibles per fer una miqueta accessible i per fer molt més accessible la cultura aquesta solidària.
Ah, i que veient el cartell, no?, tothom trobarà algú que li agradi, eh?
Sí, és un
cartell. O més d'un, eh?
Sí, o més d'un. És un cartell que realment, qui li agradi la música, sigui l'estil que sigui, estic segur que trobarà el seu concert, perquè ja és una programació molt àmplia on realment pots realment segurament trobar la teva música on t'identifiques més amb un dels concerts o més, que jo crec que és un o més el que la gent podrà dir, ostres, aquest, i a quin vaig, no? Perquè realment són propostes molt engrescadores totes. I, per exemple, un grup que ve d'Anglaterra, els Blue Monkeys, un grup històric, un grup que realment actua als jardins de Jean León, d'un cellers a Torrelavit, també amb un segell totalment, venen expressament aquí a Catalunya i fan aquest concert per aquest festival. Bueno, aquí agrair també a tots els músics, a tota la gent que participa, perquè saben on participen, saben on van, coneixen el projecte social d'aquest festival, on la salut mental de Sant Joan de Déu és qui realment surt beneficiada de tota aquesta programació, i que realment, ja no només econòmicament, sinó la visibilitat que li donem a tot aquest projecte que aquesta gent estan treballant i que realment nosaltres els volem ajudar i que fem partícips a tothom de que doni aquest suport en aquests moments amb causes socials que realment estan molt al dia a dia i que necessiten l'ajuda de tothom.
Doncs, pels oients de casa nostra, de la Catalunya Central, aquest festival solidari, aquest músic veu amb totes aquestes propostes que ens explicava el Xavi Freixedes de Pinae. Xavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-nos.
I que vagi tot molt bé. Molta sort i fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.
Me avisó una luna llena en el mismo instante en que paró tu corazón, como si este hilo genético, el nexo magnético, se partiera en dos. Como si arrancaran de golpe la raíz de mi árbol, se encogió todo el cuerpo, me temblaron las manos, una bala en el pecho y me quedé sin voz. ¿Dónde está? ¿En qué extraño lugar? Misterio, dimensión, tu energía que se va. Dime si se diluye en el viento, se esconde en el bosque, se sumerge en el mar. O si estás protegiendo de cerca, enviando la fuerza, señalando el camino, advirtiendo el peligro, con viajes de ida y vuelta, desde la eternidad hacia la eternidad. Te veré en todo lo que amaste, en cada abrazo eterno, en cada atardecer. Te veré en las aves del cielo, en cada hombre bueno, en todo aquel que guarde fe. Eras la persona que más decía te quiero. Si supieras cuánto se te echa de menos. No te enseñan a abrazar la ausencia, aceptar la esencia de una cruel ley natural. Tan sencillo, uno nace, luego muere. Lo que importa es la huella que se deja al caminar. se te echa de menos.
Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai i tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a cursal.cat i ajuda a salvar vides perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Futbol Sala, campionat nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, partit corresponent a la 25a jornada. Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. A les 6 de la tarda, t'esperem al Pujolet. Som en llocs de play-off. Covisa Ripollet, imprescindible sumar.
El Premi Maria Casajoana d'enguany ha recaigut sobre l'activista veïnal Juliana Casero, un guardó que entrega des del 2002 a Esquerra Republicana de Manresa i Jovent Republicà amb motiu del 8 de març. Per parlar-ne tenim a l'apunt a la premiada. Benvinguda, Juliana.
Moltes gràcies. Ben trobats.
Per començar, enhorabona pel Premi i per tal de que l'espectador et conegui més, qui és la Juliana?
La Juliana Casero va néixer un dia 15 de maig de 1948 a Manresa i havia estat veí, bueno, vaig néixer a Manresa al carrer Joc de la Pilota. I bueno, vaig tindre una infància molt normal. Tinc dos germans més. Vaig haver de tenir bastanta cura dels meus germans perquè a casa meva era una família que bueno, treballadora, i esclar, llavors amb més motiu perquè teníem una parada de fruita i esclar, els lligava moltes hores allà. Clar. I jo, al ser la gran, me'n vaig haver de fer molta cura dels meus germans.
Però una, bueno, segona mare va ser pels teus germans,
una mica,
no?
Una mica, segons de quina manera es veu, una mica, sí.
I quan va començar la teva activitat a l'Associació de Veïns de la Balconada o amb més presència en aquests àmbits?
Jo, quan em vaig casar, vaig anar a viure a Sant Fruitós. El meu exmarit era de Sant Fruitós i me'n vaig anar a viure a Sant Fruitós. Llavors, una vegada els pares es van fer grans i tinc una filla i la filla també ja estava emancipada, vaig baixar a viure una altra vegada a Manresa. I llavors va ser quan em vaig adreçar a l'Associació de Veïns, bueno, perquè volia fer una mica la tasca de no sé, de fer unes reivindicacions al barri. I des de, era del 2000, el 2000 i molt poc. I així ens vaig començar. Vaig començar com a vocal de l'Associació de Veïns. Després vaig ser, el 2006 em sembla que era, vaig ser vicepresidenta, sí, el 5 o el 6, vicepresidenta, i l'any sobre ja vaig ser la presidenta de l'Associació de Veïns. Bueno, tots aquests anys, tot i que la meva, jo sempre dic que la meva empremta, jo vaig agafar uns anys que ja moltes reivindicacions estaven fetes. No m'he pas de penjar medalles que no em calen, oi? Però sí que és veritat que bueno, que sempre hi ha estat el peu d'intentar fer més i de que el barri sigui més. I sempre he mirat de fer coses pel barri, evidentment.
Com quines, per exemple? Explica'ns.
Bueno, jo penso que una de les més, per mi, més importants que vam fer va ser que des del barri teníem dos locals, que un era per la gent gran, bueno, més ben dit, per les dones. les dones grans. I llavors la reivindicació, jo penso que aquesta va ser una de les més fortes, va ser poder tancar aquests dos locals i poder fer un espai ben bé per la gent gran.
Ah, mira.
Això va ser, per mi va ser molt important. A més, en diferents etapes, també vaig formar part d'una plataforma que per endreçar el barri, perquè ens posessin, perquè en un principi ens deien de que si ens posarien pàrquings, o sigui places de pàrquing, i vam dir que nosaltres no ens hi hem negat mai a que es faigui, però sí que és veritat que sempre hem dit primer que s'endreci el barri, i quan estigui tot endreçat ja en parlarem.
Clar, com ha de ser. I Juliana, t'esperaves rebre aquest premi? Com, no. Com t'ho vas prendre la notícia?
Ui, molt bé, molt bé, molt, molt contenta, tot i que vaig quedar molt parada, perquè semblava ser que tota la meva família n'estaven assabentats, la meva família i persones no familiars n'estaven assabentats, evidentment no sabia absolutament res, i molt contenta, la veritat, molt.
I coneixies el Premi Maria Casajoana? Coneixies la història de qui va ser Maria Casajoana?
En principi no, t'he de ser sincera. El que passa que llavors de seguida vaig començar a buscar, uh-huh, i vaig veure que en certa manera teníem un tarannà poder una mica igual. Ell havia treballat molts anys a la Fàbrica Nova,
sí.
Jo també vinc del món del textil, de la Fàbrica Nova precisament, i bueno, sí que és veritat que després tinc la vessant també de siguer d'esquerres, uh-huh, perquè la meva vessant també és d'esquerres. I he intentat, intento fer coses pels altres. Ara en aquests moments estic al casal de la gent gran, i en allà pues, intentem portar a terme pues, tot el que sigui bo i millor per les persones grans. I així ens estem, anem continuant.
Molt bé, com ha de ser. Gràcies, Juliana, i tothom recordar que s'apuntin al calendari i assistir aquest dijous 13 de març a les 7 de la tarda a la sala dels Carlins per veure tota l'entrega de premis de Maria Casajoana.
Estaríem molt, molt joiosa de que vingués moltíssima gent, i així ho espero.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hola, Julia, que llega la primavera y nuestros descuentos se alteran. Cómprate un coche como nuevo y al mejor precio en HR Motor. Si buscas coche y con la mejor garantía, en HR Motor está esperándote.
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Torna una nova edició de la Francofonia Manresa, en concret la 26a, una jornada creada amb l'objectiu de posar en valor la cultura francesa a casa nostra, organitzada per la Fundació Anna Rotllan, en reconeixement a qui va ser l'ànima de la Francofonia. Per saber-ne més, avui tenim a la punta la Laila Selim, la vocal de la Fundació. Benvinguda, Laila.
Benvinguda. Merci.
La Francofonia tindrà lloc aquest divendres. Sí. Quines activitats teniu programades?
A veure, primerament, el dia 13 de març fem activitats de cara als estudiants de diversos centres escolars. És a dir, venen l'Institut Lluís de Peguera, a l'Institut La Cetània, l'Institut Pius Foniker de Manresa, i de fora de Manresa venen l'Institut Sant Fruitós de Bages, el Gerbert d'Aurillac, uh-huh, i de la Plana de Vic, que és l'Institut La Plana. Llavors farem activitats, és a dir, els alumnes presentaran els seus treballs durant tot el matí, i són treballs als voltants d'autors, d'escriptors francesos, i alhora d'Edith Piaf. Llavors, a la tarda, vora les 19 hores, es farà una pel·lícula en francès que es diu Tony en famille, i el dia 14 és quan es fa l'espectacle de l'Edith Piaf, perquè és el seu aniversari del seu naixement.
Ah, vale, per això ho he escollit aquest...
Sí, perquè vale. És el seu 110è aniversari. Sempre intentem, quan fem la francofonia, buscar els anys, si és un aniversari o és l'aniversari del seu naixement o de la seva mort. Sempre intentem que hi hagi un vincle, no? L'any passat, per exemple, era del Petit Príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, i alhora, com que vam fer l'homenatge a l'Anna, doncs vam fer tot un recorregut d'aquests 25 anys que s'havia fet. I enguany vam veure que al ser l'aniversari de l'Edith Piaf vam dir, doncs, anem a fer un espectacle sobre ella.
I quin és l'argument d'aquest espectacle? Explica'ns una mica de què tracta.
En principi es veurà tot un recorregut de l'Edith Piaf, des de quan va començar a cantar, és a dir, es veu des de París, que... i va fent fins que... És a dir, hi ha una evolució de les seves cançons des del començament fins al final. I, és a dir, alhora va acompanyat d'unes imatges de que es veu totes les curiositats de l'Edith Piaf, no? És a dir, totes les seves relacions, quan va actuar a Nova York... És això, és el seu recorregut professional de l'Edith Piaf, perquè va morir jove, va morir amb, em sembla que als 46 anys, una cosa així.
Molt jove.
Però clar, va ser jove, però va revolucionar la cançó francesa, no?
Clar.
I té cançons que, clar, a hores d'ara també es canten, per exemple, l'Avion Rose, en els Jocs Olímpics de
París.
De París. Mm-hmm. Em sembla que va ser la Lady Gaga que la va cantar a l'escena, no? Doncs és això, és aquest recorregut, aquest viatge musical d'aquesta gran icona de la música francesa.
Molt bé, i quant dura aquest espectacle?
Una hora i mitja, és a dir, comença a les 8 i als voltants de 9:45 acaba. El que passa és que a 8:45 fem també un petit espectacle al pati del Cursal,
sí,
que és allà on tocarà un quartet de quatre noies, que el grup es diu la Quarta Justa,
sí,
i que cantaran a capella i cantaran dues cançons, la Gavina de la Marina Rossell i després la cançó de Champs-Élysées de Joé Dassin. I un cop fet això, es farà l'enlairament de globus, com sempre el símbol de la pau, es faran uns discursos i evidentment els cònsols hi seran també per representar aquesta la francofonia, no?
Clar. I com va la venda d'entrades d'aquest espectacle?
Doncs bé, gairebé està tot ple, només queden unes quantes entrades a dalt, a l'amfiteatre, a final.
La platea està plena.
Sí, la platea està plena i les primeres files també de l'amfiteatre també. Només és això, queden les darreres files allà al fons de tot. Per tant, estem contents. A veure si acabem
de fer el ple
amb aquests pocs dies que queden. Però sí, estem contents.
Molt bé.
Esperem,
doncs,
que sigui, sí, un espectacle que agradi a tothom.
Segur que sí. Segur que sí, segur que acabeu fent el ple. Moltes gràcies, Laila, per venir. I des d'aquí us desitgem una bona francofonia.
Moltes gràcies.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliàrum Montserrat 2025.
En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Actualment el dolor ha passat de ser un símptoma a convertir-se en una malaltia en la seva pròpia complexitat. Es calcula que a l'estat 9 milions de persones pateixen dolor crònic. Segons el baròmetre del dolor crònic a Espanya del 2022, aquesta malaltia està afectant a un 25,9% de la població adulta i revela que les dones presenten una major prevalència de la malaltia, un 30,5%, respecte als homes, que és d'un 21,3%. Per això, a la Clínica Sant Josep és una prioritat donar resposta a aquesta necessitat. Avui tenim amb nosaltres el doctor Mansilla. Ell és metge especialista en anestesiologia i reanimació, que ens parlarà sobre la unitat del dolor de la Clínica Sant Josep, un servei que es va posar en marxa conjuntament amb Mivi Salut durant el mes de maig de l'any passat, amb l'objectiu d'oferir un abordatge integral de les patologies relacionades amb el dolor i millorar la qualitat de vida d'aquelles persones que en pateixen. Per això avui nosaltres li donem la benvinguda i li agraem que ens acompanyi. Doctor Mansilla, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Muchas gracias por recibirme.
I gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. Doctor, quan ha d'anar un pacient a la unitat de dolor? I quins són els símptomes que poden indicar que necessitem ajuda especialitzada?
Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta de libro. Y hay otra respuesta que es práctica. La respuesta del libro nos dice que cualquier paciente que tenga, a pesar de un tratamiento conservador, que puede ser tomar analgésicos, ir al fisioterapeuta o hacer terapias alternativas como acupuntura y esto, que no controla un dolor para dentro de 3 meses, este se considera un dolor crónico y debería consultar. Pero lo que yo le digo a la gente para que se entienda en forma más fácil es que deben consultar por todo dolor que, a pesar de las terapias conservadoras, deteriora su calidad de vida. Y esto ya es más subjetivo, pero cada persona sabe en su fuero personal qué le deteriora la calidad de vida. Para alguien será que no puede descansar por la noche, para otra persona será que no puede ir a buscar a su nieto por la tarde porque no aguanta caminando más de 100 metros, para otra persona será que antes salía a andar en bicicleta 30 kilómetros y ahora no puede hacer ni un kilómetro. Entonces, yo creo que el punto de quiebre en el que debemos consultar una unidad de dolor es cuando ese dolor no lo podemos controlar con medidas conservadoras y altera nuestra calidad de vida.
Doctor, i a banda, suposo que ens acostumem moltes vegades al dolor. Aquest pot ser el perill. Vostè deia, no?, si tenim un dolor que per anar al metge, deia aquests 3 mesos, un dolor que no marxa amb algun tipus de tractament, amb algun antiinflamatori, però el problema que podem tenir és que a vegades ens acostumem a que alguna cosa ens faci mal.
Sí, de vuelta yo creo que voy a lo mismo. Este dolor que en un principio nos aparece como una molestia tolerable, de a poco nos vamos acostumbrando, pero ya en el punto en que empieza a limitar nuestro trabajo, que empieza a limitar nuestras salidas y reuniones sociales, que empieza a limitar nuestra calidad de vida, es un punto en el que hay que buscar ayuda.
Doctor, si entrem més en detall, quines serien les patologies més comunes que vostès detecten a la consulta?
Bueno, sin lugar a duda, y esto no a nivel de nuestra consulta en la Clínica San Josep, sino a nivel del tratamiento del dolor, la consulta más prevalente es la lumbalgia. Dentro de la lumbalgia crónica, que es un síntoma en sí, hay muchas causas que pueden producir lumbalgia, ¿sí? En personas mayores suele ser el canal estrecho lumbar, que es de lo que más recibimos en la clínica, y en personas jóvenes serán lumbalgias de tipo mecánica, que es lo que llamamos contracturas musculares o problemas de la articulación de las vértebras. Pero la lumbalgia, sin duda, es la causa más prevalente de dolor crónico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la considera la principal causa de discapacidad y de ausentismo laboral. Entonces, lleva la cabecera, vamos, por mucho.
Doctor, parlem d'una patologia. Aquesta patologia, com és l'estenosi lumbar, que afecta també persones joves, no només aquelles de més edat. Doctor, què és l'estenosi lumbar?
L'estenosi lumbar és un desarreglo de les estructures de la columna que hacen que el canal por donde corre la médula espinal, que es el origen de todos los nervios que van hacia las piernas, por ejemplo, se estreche, se vuelva más pequeño. Esto puede ser de varias causas, puede ser una hernia de un disco, puede ser la artrosis de la zona, puede ser la fibrosis, que es la calcificación de un ligamento, pero sea cual sea la causa, hay algo que está haciendo que ese canal por donde corre la médula sea más pequeño de lo que debería. Y esto nos da síntomas. Nos da síntomas como lumbalgia, nos puede producir la famosa ciática, nos puede producir muchos síntomas. Y en la gente mayor, la mayoría de las causas son degenerativas. Y en pacientes más jóvenes, si bien no es tan habitual el canal estrecho, las hernias discales pueden producirlo.
Això com es detecta amb, una, amb algun tipus de ressonància, com es detecta una estenosi lumbar o què provoca aquesta estenosi lumbar? ¿Cómo se detecta eso, doctor?
En la mayoría de los casos, en personas relativamente jóvenes, son patologías herniarias, donde la persona comienza con un dolor lumbar, que muchas veces siente como descargas hacia las piernas, uh-huh. rampas, sí, que pueden ir por detrás de la pierna, y se le hace una imagen, una resonancia magnética, en la que se detecta una protrusión discal importante o una hernia que sea comprime la médula o comprime alguno de los nervios que salen de la médula, lo que muchos comúnmente, coloquialmente, llaman un pinzamiento sí. de un nervio.
Ah, doctor, quines són les primeres estratègies que es poden provar per tractar aquesta condició de manera conservadora abans de pensar en intervencions més invasives? Per exemple, les teràpies complementàries poden ajudar a alleujar el dolor?
Sí, sin duda, sin duda. Pero yo en medicina siempre hablamos de que lo primero es la prevención uh-huh. y tiene que ser lo primero. Entonces, lo primero tiene que ser mantener una dieta sana, cuidar el peso, prestar atención a la postura que uno tiene en el trabajo, a cómo levanta peso, ¿sí? Hacer ejercicio regularmente y mantener una vida socialmente activa. Eso es lo que yo llamo lo que es la prevención, ¿sí? Y después del tratamiento conservador, sin duda que nosotros fomentamos las terapias alternativas. Tengo muchos pacientes que acuden a la unidad de dolor y están en tratamiento con acupuntura, con reflexología, sí. con quiropraxia. Todas son prácticas validadas y tienen su evidencia y las fomentamos muchísimo a que se realicen, incluso en concomitancia con la consulta, pero muchas veces es de las primeras cosas que se abordan, junto con la fisioterapia, con el tratamiento con analgésicos y las medidas físicas, que es aplicar frío si es un dolor agudo o calor si es un dolor que es más crónico asociado a rigidez. Estas son cosas que podemos hacer en nuestro hogar y podemos hacer sin acudir a la unidad de dolor.
Doctor, com és capaç d'ajudar la unitat del dolor als pacients que pateixen aquest dolor crònic i quins passos segueixen vostès per ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients?
Bueno, lo que puede ofrecer la unidad de dolor o las unidades de dolor, mi apreciación personal es que ofrecen organización. Y usted me va a preguntar, pero ¿qué es la organización? ¿A qué se refiere? Bueno, la mayoría de los pacientes, la realidad es que llegan muy desorientados, llegan frustrados, han pasado por múltiples médicos, muchos hospitales, no dan pie con bola, como quien dice, y no encuentran alivio en ninguno de los tratamientos que les han realizado y se encuentran francamente perdidos. Ahí es cuando Mivi Salud, como gestor de esta unidad de dolor y de tantas otras en España, pone el énfasis en organizar el tratamiento del paciente. Es decir, que cuente con un equipo multidisciplinario que asegure que a la llegada del paciente a nuestra consulta, nosotros lo evaluamos, lo diagnosticamos, si hace falta un estudio complementario se le solicita, y el paciente se va a ir de nuestra consulta con un plan. Se va a ir con un tratamiento instaurado y un plan a seguir en el cual vamos a hacer controles periódicos y va orientado a mejorar la calidad de vida de ese paciente.
Uh-huh. Llavors, clar, també entenc que depenent del dolor de cada pacient o depenent de la patologia de cada pacient s'ha de fer un tractament o s'ha de fer alguna altra cosa, doctor.
Por supuesto. Las terapias que nosotros realizamos en la unidad de dolor van desde terapias no intervencionistas, que nosotros le llamamos, que sería, por ejemplo, administrar medicación o pautar determinadas medicaciones, indicar rehabilitación, fisioterapia, hacer ejercicios en el hogar, y también incluimos, obviamente, las terapias intervencionistas, que le llamamos nosotros, que son las infiltraciones, la radiofrecuencia, las terapias intradiscales, las neurólisis, bueno, muchas cosas que hacen al tratamiento del dolor intervencionista, quiere decir, administrando alguna terapia invasiva en el paciente.
Uh-huh. El que sí que és important i que tornaríem a la primera pregunta que hem fet amb el doctor, i ell que també ens ho deia, és allí que no és habitual tenir dolor, que a vegades pensem que a mesura que ens fem grans, doncs que ens ha de fer mal l'esquena, per exemple, no, doctor? No, és a dir, si ens fa mal més d'un temps, doncs és bo anar al metge i que ens ho mirin.
Bueno, ahí yo lo que quiero comentar es que usted empezó la entrevista mencionando la altísima prevalencia que tiene el dolor crónico. Entonces, lo primero que yo diría es tranquilizar a la gente en que todos en algún momento de la vida vamos a tener dolor. Eso es una certeza. Todos en algún momento de la vida, por alguna causa, vamos a tener dolor. El tema es no permitir que este dolor deteriore nuestra calidad de vida. Uh-huh. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, en tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, muchas veces disminuyendo ese dolor en su totalidad y muchas otras aminorándolo lo suficiente como para que realice sus actividades cotidianas sin sentir el peso de este dolor. Entonces, ¿es frecuente? Sí, el dolor crónico es muy frecuente, pero no por eso tenemos que padecerlo de esta forma.
I doctor, i amb això acabaríem. Hem començat, quan fèiem l'entradeta de l'entrevista, parlant del dolor crònic i afecta força més a les dones que als homes. Això és per algun motiu?
No, és una qüestió estadística. La realitat que en la consulta no sé si se percibe tanto, pero sí es muy frecuente que patologías degenerativas vengan de la mano de la osteoporosis, de la degeneración de los huesos, y esto sí es mucho más prevalente en las mujeres que en los hombres a partir de determinada edad. Tiene que ver con cambios hormonales y aumento en el deterioro de la densidad de los huesos. Esto hace que sea más frecuente las artrosis, que sea más frecuente el desgaste de las articulaciones de la vértebra y que haga más propenso a la sobrecarga de la columna. Entonces, yo creo que por estas causas solemos ver más patología en mujeres que en hombres. Pero la realidad es que en el día a día recibimos hombres y mujeres casi por igual.
Doncs avui li agraïm al doctor Mansilla que ens hagi volgut acompanyar i per compartir tota aquesta informació amb nosaltres. Els hi recordem que vostès poden consultar la cartera de serveis i professionals de la unitat de dolor de la Clínica Sant Josep a la pàgina web de la clínicasantjosep.cat i demana hora també a través de l'espai pacient. Doctor, moltíssimes gràcies.
Ha sido un gusto y muchísimas gracias por recibirme.
Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Hora L, Catalunya Central.
Un minut i la una del migdia. Acabem. Nosaltres tornem demà, que ja serà divendres, matem la setmana, farem meteorologia amb l'Arnau Graner, veurem si es compleixen les previsions i demà també tenim un divendres regat, veurem com es presenta el cap de setmana i ens en parlarà l'Arnau Graner, d'Arnau Vilaseca, que ens portarà les propostes cinematogràfiques d'aquesta setmana, propostes de cinema però també de veure a casa. I acabarem, com sempre, amb en Joan Morros i el Teatre Cursal de Manresa. Això serà demà divendres. Ara les notícies i a continuació el Barra Lliure. Adéu-siau i fins demà.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al gobierno de no tener ningún plan a día de hoy para aumentar el gasto en defensa, critica la falta de seriedad en el encuentro que ha mantenido con Pedro Sánchez esta mañana y asegura que es muy difícil que los dos grandes partidos lleguen a un acuerdo. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Para esto podríamos haber despachado de forma rápida en un pasillo, dice Feijóo.
No puedo decirles que hayamos tenido una reunión de trabajo. Lo que he sentido es que se ha pretendido despachar al primer partido de España con un café. Que lo agradezco.
Asegura el líder del PP que Sánchez no ha dicho cuánto quiere subir el gasto, para qué partidas o cómo piensa pagarlo y que ni tan siquiera le ha pedido ayuda. Sobre eso concreta, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero así no.
En las cuestiones de Estado, el Partido Popular está dispuesto a dialogar y a negociar, siempre que tanto el fondo como la forma sean serios y limpios. Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. No lo es ni en el fondo ni en la forma.
El presidente del PP se ha referido por primera vez a Carlos Mazón tras la publicación del último auto de la jueza de Catarroya y asegura que de momento